de sortida.
Possiblement era una qüestió tothom de vocació, volia, sinó de...
Tothom volia fer religió perquè hi havia aquesta persona que se'ls posava la butxaca ja des del primer dia, no?
Com marquen, els professors i les professores a la història d'un alumne, sobretot quan tens la sort que t'acompanyin durant molts cursos, com ens explicava ara la Marta. Escolteu, han sigut 40 anys de l'Arnau Cadell, 40 anys amb tantíssimes històries que hi han passat, tantíssims alumnes, tantíssims professors, professores i personal del centre, que acabeu de gaudir aquest curs amb aquesta celebració, amb aquests espais de retrobament, que sempre són tan agraïts i que ens aporten aprenentatges, de recordar d'allà on venim per saber on som i cap on anem, i que puguem celebrar molts anys més i que ho pugueu venir a explicar aquí. En Faves Contades, moltíssimes gràcies.
A tu.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat. Continguts en xarxa.
amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest era el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula París, Texas, de Wim Wenders, que va tenir un èxit enorme, a Catalunya també, fins al punt que és un títol que gairebé tothom recorda. La música la va compondre el nord-americà Ray Cooder, considerat el vuitè millor guitarrista de tots els temps, que té una discografia extensíssima, per bé que nosaltres ens centrarem només en el vessant cinematogràfic de la seva carrera. Ray Cooder, el nom de Ray és un diminutiu de Ryland, va néixer a Los Angeles l'any 1947, té arrels italianes per part de mare, i hi va haver un moment, ja fa molt de temps, quan va morir Brian Jones, que va estar a punt d'entrar als Rolling Stones. Això va passar perquè en aquell moment ell ja tocava amb el grup com a músic de sessió a les gravacions d'alguns dels discos dels Rolling Stones. Va ser, a més, just en aquella època quan Ray Cooder va escriure la banda sonora de la pel·lícula Performance de Nicholas Roeg, protagonitzada per Mick Jagger. Pel que fa a París, Texas, que és molt posterior, es tracta d'una història escrita pel ja desaparegut Sam Shepard, autor d'unes 50 obres de teatre i d'un parell de novel·les, però també, sobretot, conegut internacionalment com a actor i com a parella de Jessica Lange, de l'actriu Jessica Lange. París, Texas, és la història d'un home que va a la recerca de la seva dona 4 anys després d'haver-la abandonat. La va abandonar a ella i al seu fill, i ho fa aquesta recerca travessant el desert de Texas. A la banda sonora de Ray Cooder hi ha una cançó molt, molt trista i també molt bonica que el protagonista del film, Harry Dean Stanton, canta en espanyol. Canción Mixteca.
De lejos estoy del suelo donde nacido. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, vuelo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, vuelvo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
La canció Mixteca que Harry Dean Stanton canta en el film París, Texas, de Wim Wenders. És una pel·lícula formidable. Si encara no l'heu vista, veieu-la. Va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes l'any 1984. Harry Dean Stanton, amb la seva habitual aparença inexpressiva, adusta, absent, construeix un personatge d'una gran emotivitat. Harry Dean Stanton, que va morir l'any 2017, a 91 anys, tenia 91 anys, va fer més de 75 pel·lícules. Gairebé sempre va fer papers d'actor secundari. Però a París, Texas, A París, Texas feia, excepcionalment, de protagonista. I a més d'actor, Harry Dean Stanton també cantava i tocava la guitarra. Harry Dean Stanton, a ell sobretot li agradava la música que fusiona influències mexicanes i nord-americanes. Li encantava això. Però bé, retornant a la carrera de Ray Cooder, de la gairebé una vintena de pel·lícules va musicar Ray Cooder, va fer una vintena de bandes sonores, n'hi ha hagut moltes per a pel·lícules del director Walter Hill. Concretament, en va fer 8. Són aquestes, a veure si les heu vistes. Pistolers de llegenda, amb els germans David, Robert i Keith Carradine. La presa, amb Keith Carradine. Carrers de foc, amb Diane Lane i Willem Dafoe. Johnny el guapo, amb Mickey Rourke, Ellen Barkin i Morgan Freeman. El temps dels intrusos, amb actors poc coneguts. Jerónimo, una llegenda, amb Matt Damon, Jason Patrick, Robert Duvall i Gene Hackman. L'últim home, amb Bruce Willis i Christopher Walken. I Cruïlla de camins, amb Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley Cooper i Ray Liotta. Aquesta és una de les cançons compostes per Ray Cooder precisament per a la banda sonora de Cruïlla de camins. Una de les cançons de Ray Cooder per la banda sonora del film Crossroads, Cruïlla de camins, de Walter Hill, que gira entorn la figura llegendària del músic de blues Robert Johnson, que va morir l'any 1938, molt jove, a l'edat de 27 anys, la mateixa edat en què es diu que moren moltes de les grans icones del rock. De fet, se'l va distingir com el fundador de l'anomenat Club dels 27, integrat, com sabeu, per Brian Jones, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Tots morts a la mateixa edat, 27 anys. En tot cas, a banda de les 8 pel·lícules que Ray Cooder ha fet amb el director Walter Hill, també n'hi ha d'altres directors, com per exemple Alamo Bay, de Louis Malle, amb el matrimoni Amy Madigan i Ed Harris, una comèdia sobre el béisbol estrenada entre nosaltres com El gran despilfarro, amb Richard Pryor, El final de la violència, de Wim Wenders, amb Bill Pullman i Andy McDowell, Primary Colors, de Mike Nichols, amb John Travolta i Emma Thompson, o My Blueberry Nights, de Wong Kar-wai, amb Jude Law, Natalie Portman i Rachel Weisz. Ray Cooder va començar a tocar la guitarra de molt petit, més o menys quan va patir un accident domèstic als 4 anys, que li va fer perdre un ull en clavar-se-li un ganivet, que és la raó per la qual porta un ull de vidre. A Ray Cooder, que actualment té 77 anys i continua en actiu, no li agrada tocar la guitarra amb pua. S'estima més fer-ho de manera natural, amb el tou dels dits i amb les ungles. I sobre la música, una vegada va dir una cosa molt interessant. Va dir que la música és com la recerca d'un tresor. Caves i caves i caves i de vegades trobes, de vegades, alguna cosa. L'any 1982, quan tenia 36 anys, va compondre la banda sonora de la pel·lícula La frontera, de Tony Richardson, amb Jack Nicholson i Harvey Keitel. Sobre el pas fronterer entre els Estats Units i Mèxic, que és una zona en conflicte permanent amb tràfic de drogues, i serà just aquesta banda sonora, amb aquesta banda sonora que nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que tinc un Rock Cases a les vies de so, i que hem dedicat a Ray Cooder. Concretament, ho farem amb una cançó molt maca que parla de la gent que intenta arribar a la Terra Promesa. La cançó es diu Across the Borderline, a través de la frontera, i diu això. Quan arribes a la terra promesa trencada i cada somni et fuig de les mans, aleshores saps que és massa tard per canviar de parer, perquè ja has pagat un preu molt alt per arribar fins aquí, tot i que encara només ets a la frontera. Però l'esperança es manté quan desapareix l'orgull. Sents la seva crida a través de la frontera i continues endavant. Fins la setmana vinent, amics.
Xarxa.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Avui encarem la darrera secció de la temporada. Per fer-ho ens acompanya la Laia Torres Aribau de l'Oficina de Comunicació del Sincrotró. Dic la darrera secció de la temporada dedicada a la ciència amb el Sincrotró, Alba.
Clar, clar.
Laia, com estàs?
Bé, bé, és que nosaltres teníem en ment que avui, malauradament, ens acomiadàvem per aquesta temporada. No?
Per aquesta temporada. Encara bueno, podríem parlar de moltes coses.
Sí, 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 exacte.
I avui de què parlem?
Avui de radiació.
No, radiació.
No us espanteu, eh? Però parlarem de radiació i com treballar amb ella amb seguretat. Exacte. Això mateix, si us recordeu, al principi de tot d'aquesta secció, per situar-vos, no, vam dir que era un sincrotró, per què serveix, i al llarg dels dies han passat companyes i companys que explicaven quins experiments feien amb aquesta radiació, digue-li radiació, digue-li raig X o llum de sincrotró, és el mateix. I vam dir que podíem fer experiments en malalties com l'hepatitis C, el virus del Nil, però també vam tenir la Glòria Molina, que ens parlava de patrimoni, el Salvador Ferrer d'Espintrònica, o també dels temes de, que em deixo, de bateries, per exemple, no? I justament...
Això està molt de moda, eh?
Correcte, correcte. Ho vam reivindicar bastant també amb la Marta Ávila, el tema de les bateries.
Hem après moltes coses, eh? I encara en continuarem aprenent més. En l'anterior secció, que també ens vau presentar, vau venir a parlar de la nova línia de llum Factor.
Correcte.
La seva responsable, santcugatenca d'adopció, italiana d'origen italià, sí. L'Alessandra Patera, ens va explicar que tindrà aplicacions tant en biomedicina com en ciència de materials o arqueologia.
Correcte, és que Factor permet fer fotografies, podem dir, de l'interior de la matèria, i aquesta matèria pot ser òrgans, pulmons, fetge, per exemple, o fòssils de dinosaure. Tenim moltes ganes de posar-la en marxa. Està, de fet, ja fent les seves primeres proves. Tot això ve a dir que és perquè el que Factor ens permet veure, Factor i la resta de línies de llum, és gràcies a aquests raigs X tan potents i brillants que ens produeix l'accelerador dels electrons.
En una de les primeres seccions recordem que vam parlar dels raigs, del seu descobriment, dels seus usos i com serveixen per veure l'interior de la matèria.
Exacte. Recordem, no, que els raigs és un tipus de llum o de radiació electromagnètica, aquesta paraula és més enrevessada, però és més correcta, diguem-ne, que nosaltres no podem veure amb els nostres ulls, però sabem que existeix, la podem manipular i podem treballar i la podem detectar, doncs, amb uns aparells específics. És el mateix que fan els hospitals per fer radiografies, no parlo de res estrany, i doncs nosaltres ho fem amb uns altres aparells en un sincrotró. Això que ens permeti veure l'interior de la matèria és perquè els raigs són molt energètics, penetren en els àtoms, i tot i que és un avantatge pels estudis que volem fer, també significa que és perillosa per la nostra salut. Però tots tranquils, podem treballar amb la radiació, amb aquests raigs, i de fet ho fem cada dia, i ho fem amb garantia si apliquem les mesures de prevenció i seguretat pertinents. Això ALBA ho fa el Servei de Protecció Radiològica, que és un grup de gent, doncs, això, que s'encarrega de fer d'ALBA una instal·lació segura.
Ara ens has d'explicar com ho fan, no?
Sí, correcte. I, de fet, també deixa'm el reivindicar que, de fet, avui volien venir aquí a explicar-ho de primera mà, però van molt enfeinats, però la Maria José, la Carolina i el José Antonio, que són els membres d'aquest grup, m'han ajudat a fer aquest guió per poder-vos explicar com fan tot aquest seguit de mesures preventives per treballar a ALBA amb seguretat. Ells el que tenen és el que en diuen una xarxa de vigilància, i hi ha diferents àmbits en què el Servei de Protecció Radiològica actua. Per exemple, en el disseny i la verificació dels aïllaments físics de les zones on hi ha radiació. És a dir, fem-ho més fàcil. Si l'accelerador dels electrons, que és el que allò, els electrons donen voltes i produeixen la radiació, està dins d'un búnquer de formigó. No s'hi pot accedir quan està funcionant. I aquest búnquer de formigó ens aïlla de l'exterior de la radiació que produeixen els electrons. O les línies de llum, que recordem que és on recollim aquests raigs per il·luminar la mostra dels estudis que volem fer, també tenen un aïllament de plom. Les parets d'aquestes línies de llum d'aquests laboratoris estan fets de plom. I, de fet, les portes, que també són de plom, n'hi ha que pesen, o sigui, pesen moltíssim, arriben fins a 1.000 quilos, per exemple.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, exacte. Fan una mica de bíceps per obrir i tancar, fas bíceps, no? I llavors, a part d'aquest aïllament purament físic, també hi ha uns sistemes col·lectius de vigilància dels nivells de radiació en viu i en directe. Són com uns detectors de fotons i neutrons actius que proporcionen mesures cada 2 segons. I estan repartits en més de 30 ubicacions a la vegada de l'exterior d'aquests aïllaments. Per tant, primer tenim un aïllament físic a l'accelerador i a les línies i després uns detectors a fora. I, a més, hi podem afegir uns sistemes personals de mesura de radiació. Són uns dosímetres que porta el personal d'ALBA, és a dir, mesuren la dosi de radiació que reps, i, de fet, si us hi fixeu, si anem a l'hospital, a la zona de radiologia, on fan radiografies, els metges també porten una mena de pinceta, una mena d'aparell, que és això, un dosímetre, que els està mesurant la dosi de radiació que estan rebent. Això ALBA ho porten al voltant d'un centenar de persones. I finalment hi ha l'estrella del sistema de vigilància, que és el sistema de seguretat instrumentada anomenat Sistema de Protecció del Personal, el famós PSS.
Famós?
Sí, famós per nosaltres, clar, tu et quedes igual, PSS, perquè és el sistema realment que clau per treballar amb seguretat en un sincrotró. Llavors, si voleu, us explico una mica què és.
Clar, jo quan has dit famós, dic, home, jo no el conec.
Ja he rigut una mica, perquè ALBA, els treballadors d'ALBA, ens sentim a parlar molt i al més el veiem per tot arreu. El veiem, dic, perquè físicament, tot i que té molts sistemes, jo, per exemple, identifico quan a costat de cada porta d'aquestes que estan blindades, que et priven d'accedir a les zones de radiació quan n'hi ha, és com un armari groc molt evident, que és aquest PSS, és on es manifesta, on tu el manipules. I ara et comento una mica més.
Vinga.
PSS vol dir, en anglès, Personal Safety System, o sigui, Sistema de Seguretat Personal. És un sistema de seguretat molt important, com deia, que és per protegir les persones que treballem en un sincrotró. És un sistema automàtic que té tot un seguit d'instrumentació com controladors, sensors de posició, detectors de radiació, botons d'emergència, un munt de coses. I tot això es visualitza en aquest armari, diguem-ne, entre cometes. Literalment heu d'imaginar com un armari de color groc. Això tot plegat assegura el bàsic, que és que només es puguin posar en marxa els acceleradors i els laboratoris que generen radiació quan tothom és fora d'aquests aïllaments i que les portes es bloquegin. També controla que els nivells de radiació doncs, no superin el màxim permès. O també controla que si algú a lo bèstia intenta accedir en aquestes zones que estaven blindades a la força, doncs hi ha un sistema que atura automàticament la generació de raigs X. O sigui, hi ha tot un seguit de...
D'automatismes,
sí. Correcte, per treballar amb seguretat. I també deixeu-nos mencionar, ara que he dit que s'aturaria la generació de raigs X en cas que algú volgués forçar aquestes portes, l'avantatge d'un sincrotró com l'Alba respecte a una central nuclear. És a dir, nosaltres recordem que només som una bombeta, podem dir, que generem radiació, llum, quan els electrons estan funcionant, però que si pares l'accelerador es deixa de generar aquesta radiació. No tenim ni residus nuclears... ni radiació, diguem-ne, allà que romangui després d'aturar-ho. No sé si t'estic deixant més tranquil·la o més intranquil·la.
No, perquè encara no m'ha acabat d'explicar el què de tot plegat.
Exacte,
no?
Potser la pràctica no
queda
molt clar. Ara
tenim una descripció feta per saber una mica quines són les funcions, però ara volem saber com funciona. Tot això, aquest armariet groc que deies.
De fet, com a resum del que acabo de dir, perquè he dit un munt de coses potser tècniques, però ens hem d'imaginar que l'armariet groc és com un semàfor de seguretat que et diu si alguna cosa està correcta o no. Si està tot correcte, et deixa activar la radiació, endavant, pots fer les teves mesures, i si hi ha alguna cosa que no està bé, semàfor vermell, no podem continuar, hem d'acabar de fer aquestes mesures. Però imaginem-nos, fem-ho més fàcil, que tu ets una científica de la Universitat Autònoma d'aquí al costat que vas a fer mesures al sincrotró Alba. Recordem que nosaltres som una instal·lació científica en la qual equips d'investigació de centres de recerca públic venen durant uns dies a fer-la servir. No?
O sigui, personal extern que venen allà.
Hi ha un personal fix que estem allà oferint aquest servei, però cada dia també venen investigadors d'altres centres de recerca per fer els seus estudis. Llavors, clar, si ets una científica, primer de tot, el que et faran és una formació per poder treballar i operar aquests...
Per accedir, diríem, no?
Sí, i alhora operar, per accedir no et faria falta, però si tu has d'operar, toquetejar aquest sistema, clar, el PCS, aquest armari groc, sí que et faran una formació perquè tu puguis ser autònoma i entrar i sortir de la línia amb tota seguretat. Llavors, tu arribes allà amb la teva mostra, imaginem que estàs estudiant doncs el virus que propaga la malaltia del virus del Nil. Vale? Valgui la redundància, el virus aquest. Vale. Doncs tu necessites, primer de tot, entrar a la línia de llum per posar el virus al portamostres, que és on incidirà la llum de sincrotró. Tenim l'accelerador, els electrons, que estan produint llum de sincrotró. Però tu, tot i que l'accelerador està funcionant, pots entrar i sortir de la línia, perquè necessites de tant en tant col·locar o no la mostra. Us heu d'imaginar com si tinguéssim un circuit, no sé, d'aigua, llavors les línies de llum poden decidir si obren l'aixeta o no per deixar entrar aquesta aigua, aquesta llum de sincrotró que il·lumini la mostra. Llavors, tu pots entrar i sortir de la línia, però quan obris l'aixeta has de ser fora, perquè això és radioactiu. Diguem-ne, la radiació que rebrà la mostra no l'has de rebre tu. Llavors, tu tens la línia oberta, ens hem d'imaginar una habitació, entres, col·loques la mostra en un punt que hi ha, que és on li va el xorro directament de raigs X. Llavors, quan ja ho tinguis tot a punt, inicies el procés que es diu de recerca per verificar que no hi ha cap persona a l'habitació aquesta on estàs, que li diem cabina experimental. I comences el que es diu el procés de search start, començar la búsqueda, això, buscar si queda gent a part de tu. Llavors, apretes un botó al PCS i comença la recerca. I has de buscar, tens un temps per confirmar que no hi ha ningú a dins de la línia. Sembla una mica tonto, però podria passar que algú hagués estat treballant, s'hagués marejat i estigués estirat al terra. Doncs tu has de confirmar que no hi ha ningú allà dins. Això ho fas fent un seguit de no és gaire gran l'habitació, però estàs obligat a fer un recorregut, inspeccionar a dalt, a baix, sota un aparell, sota una taula, si hi ha una taula, i al final de la línia hi ha com un botó que tu l'has d'apretar com per confirmar que tot està ok. És com que t'ha obligat a fer aquest recorregut. És una inspecció molt exhaustiva visual. També hi ha, per exemple, miralls parabòlics com els dels carrers que tenen interseccions complicades a nivell de visibilitat. Doncs hi ha uns miralls parabòlics perquè puguis mirar i estiguis totalment segura de que no hi ha ningú per allà. Mira, ens fa gràcia explicar-vos una mica perquè us imagineu, literalment, no, el científic després de posar la mostra doncs, fent això. Llavors, un cop confirmes que no hi ha ningú, prens el botó, aquest que et deia que t'ha obligat com a fer el recorregut per allà dins, i pots sortir per la porta, aquesta que pesava tant. La tanques,
sí.
I llavors el PCS detecta, l'armari aquest que està al costat de la porta, detecta que la porta està bloquejada i que tu has completat tots aquests punts del recorregut confirmant que no hi havia ningú. I dius, apreto, recerca feta, confirmant, no hi havia ningú aquí dins. Sona una darrera alarma per avisar que tancarem la porta i llavors aquesta passa a estar en un estat de bloquejada. No es podrien ni obrir ni tancar forçosament, diguem-ne. Penseu que aquesta porta està tancada amb un sistema d'imants de forma magnètica que exerceix 100 quilos de força. O sigui, per això, quan abans he dit a l'obèstia algú podria obrir la porta, no sé, bastant a l'obèstia, no ho sé calcular. Però bueno, la qüestió és que no és tan senzill com anar allà
i
tibar el pom. Exacte.
No sé si la tindríem.
Correcte. I llavors, bueno, ho has de fer ja expressament, diguem-ne, tampoc no seria la qüestió. Però en aquest sentit està ben tancada, llavors el sistema ja dona el permís per obrir aquesta aixeta que et deia perquè deixi passar la llum de sincrotró, il·luminis la teva mostra i només rebi aquesta radiació la mostra que tu estaves estudiant, en aquest cas el virus, recordem que era un virus. I tot plegat, tot aquest...
Quina feinada,
Sí, anava a dir, tot aquest procés és per permetre que ho facin amb seguretat. Ara això ho hem tardat una mica en explicar-ho, però penseu que canviar la mostra... ho fan molt sovint i al final ja és un sistema que està molt automatitzat i que fan relativament ràpid.
Clar, és més ràpid del que no
sí,
sembla.
Sí, però és veritat que no t'ho pots deixar de fer, òbviament. I a part és una cosa que fan molt sovint perquè potser tu estàs dos dies prenent dades al sincrotró, però la mostra la canviaràs molt sovint. Doncs serà això sempre. Posar la mostra, tancar amb el sistema de seguretat, engegues l'aixeta de llum de sincrotró, obtens les teves dades i hauràs de tornar a obrir, canviar la mostra, i etcètera, i anar fent. I això es passa el dia fent això, o sigui que braços i cames també en fan una mica.
Seguretat absoluta.
Seguretat absoluta, sí, perquè si no, no podríem... Bueno, és que no hauríem de treballar així, representa, seria impensable.
No, sí, sí. Però també està bé saber-ho, eh?
Sí, i per quedar-nos tots tranquils, correcte.
Clar,
sí, sí.
Està bé que ho coneguem, que ho pugueu explicar i que sabem com funciona. També has mencionat que teniu aparells de lectura de radiació.
Sí, a veure, hi ha treballadors a ALBA que porten un TLD, es diuen així. De fet, no tothom, el personal d'ALBA i també en moltes altres indústries, com també les centrals nuclears, estan classificats entre treballadors professionalment exposats a la radiació i no exposats, depenent de les zones on treballin. Per exemple, jo, que treballo en una zona d'oficina sentadeta davant de l'ordinador, doncs sóc una treballadora,
fora,
sí, sóc una treballadora no exposada, normal sí. I corrent. En canvi, els meus companys del Servei de Protecció Radiològica o els que treballen a l'accelerador, etc., sí que són treballadors exposats professionalment. Llavors, això els obliga a anar amb aquest aparell que es diu TLD. És un aparell... Això petitó, eh? No...
Sí, aquesta pinceta que
deies. Sí, la pinceta, exacte. Sí, jo crec que deu fer 3 centímetres o 4 de llargada, un rectanglet, diguem-ne, que registra doncs, l'exposició de la radiació absorbint-la. Tu la vas portant i va absorbint la radiació que teòricament tu estàs rebent. Cada mes a ALBA es fan lectures d'aquests aparells per controlar la dosi de radiació que se'ls ha acumulat durant aquests 30 dies. I resulta, diguem-ne, perquè ens quedem tots tranquils, que les lectures sempre donen 0. És a dir, els treballadors que estaven classificats com a exposats, no reben més radiació que la resta del personal, que ja és la idea. Però, diguem-ne, les mesures sempre són zeros i, per tant, garanteix que les feines que han fet les han fet en condicions de seguretat totals. Tot bé, vaja, seria aquest el resum.
Correcte, o sigui que poden continuar treballant amb
això
absoluta
mateix.
Tranquil·litat.
Això mateix, i això ja fa anys que ho fem.
Al llarg de la història d'ALBA, no sé si heu tingut mai una lectura de dosímetre personal per
això.
Damunt del límit establert.
Això no. I tampoc hem tingut el que podríem dir una fuga de radiació de les línies o del túnel.
Sí. Clar, saps què passa? Que com que últimament ens emportem algunes sorpreses i sembla que mai no havia d'haver passat, tampoc no podem descartar que en algun moment es pugui produir.
No, i de fet...
Però de moment no.
No, de fet, matisem, el que podria passar, és a dir, nosaltres podríem tenir una fuga de radiació i tenir tot un seguit de sistemes per detectar-la i aturar-la. Llavors, el que sí que pot passar, i de fet a vegades ha passat en nivells petits, és que per algun motiu el feix d'electrons, que recordem que van per dins del túnel, donant voltes, en una mena de tuberia que està al buit, d'acord? ¿Vale? Doncs que aquest feix d'electrons es desvia una mica de la seva trajectòria i s'absorbeixi a les parets del tub de buit d'aquesta canonada i genera el que ells en diuen una pols de radiació. Això és un tema molt tècnic, però la qüestió és que a vegades hi pot haver alguna incorrecció en la trajectòria dels electrons que fa que pugi els nivells de radiació, prou com perquè es puguin registrar a l'exterior dels aïllaments. Recorda que teníem aquestes parets de formigó,
sí,
i a fora,
sí,
teníem uns detectors,
plom, no?
Sí, de plom o de formigó, sí, depèn de si la zona. Mm-hmm. I a fora hi havia uns detectors en viu que mesuraven la radiació, que sempre està a zero. Llavors sí que podria passar algun aconteixement puntual d'aquests electrons que faci que pugi la radiació una mica per al sobre del nivell. I llavors això es detecta. Tenim un sistema de vigilància amb detectors ambientals, com et deia, al voltant de l'accelerador i de les línies, que controlen els nivells de radiació tota l'estona de forma contínua. Per tant, sí que podríem tenir una petita variació i que aquest nivell de radiació pugi. Però llavors hi ha un seguit de nivells, tant de prealarma com d'alarma, que si salta la prealarma ja es posen automàticament en marxa uns sistemes que aturarien el feix d'electrons i ja no seguiria pujant el nivell de radiació. O sigui, hi ha un seguit de sistemes que el que fan és detecten que estem començant a pujar, apagaries l'accelerador i solucionat. O sigui, a nivell tècnic podries dir que has tingut una petita, no fuga, però una pujada al nivell de radiació. Però nosaltres l'aturem molt abans de que sigui un nivell perjudicial. I com que això és qüestió, ho atures en qüestió de no sé, de mil·lèsimes de segon o menys. I això sí que alguna vegada potser ho hem hagut d'activar, però és que és automàtic, diguem, el sistema, i llavors dius, per què està passant això? I llavors corregirien aquesta trajectòria dels electrons o el que sigui que està fent que el nivell pugui ser una miqueta més alt, i llavors ho aturem i ja està.
Clar, és que a la que detecta que hi ha una anomalia, alguna
exacte,
cosa
que no arribem a la fuga que ens podríem...
Ja, automàticament hi ha com una, sí, com una censura.
Sí,
no?
Sí, sí, tal qual, tal qual. Exacte, el que deies tu, no pots... Algú pot fallar, però ja tens tot un seguit de sistemes que eviten que la fallada comporti problemes greus, diguem-ho així.
Clar. Et posa en prealerta.
Sí, perquè a més, també recordem, pensa que hi ha els blindatges que t'he comentat abans, sí, no?, de que arriba aquesta, sí, prealerta, les lloses del metre de formigó, tant del sostre com del túnel, les parets de plom de les línies i la xarxa aquesta. I al final és això, tot plegat està dissenyat per assegurar que al voltant dels aïllaments mai sobrepassem els límits de radiació equivalents al que seria una zona d'accés públic. És a dir, casa teva, casa meva, al carrer, vull dir que puc estar tocant la paret del formigó del túnel i tots tranquils, no passa res, perquè estic tranquil·la amb aquests sistemes, no? Això, mai hem tingut... Sí, no, per acord de dir, mai hem tingut un nivell de radiació superior als límits tant legals com de seguretat per a la nostra salut.
Per tant, podem estar més que tranquils i podem dir que l'Alba és un lloc més que segur, no?
Correcte. Això també va per la meva mare, que quan li vaig dir que anava a treballar al sincrotró va dir, ja saps, ja estàs segura del que fan allà? Dic, sí, al 100%, no patiu, tots bé.
I ara està supertranquil·la, no? Perquè suposo que li,
sí,
has explicat unes quantes
moment.
Vegades.
No, de fet es va quedar molt tranquil·la de seguida. Em va dir, què és això? Li vaig explicar i ja està. No, és segur tant per treballadors també com per les visites que rebem. O sigui, la prova està en que fem visites en dies que estem en marxa i de gent, diguem-ne, que no és treballadora d'Alba i cap problema. La zona experimental on es fan els experiments és d'accés públic, excepte l'habitació aquesta on et deia que hi ha la mostra, és l'únic,
sí,
que no es pot,
sí,
entrar,
clar,
però podem passar pel costat de les línies i de l'accelerador sense problema. Les zones on sí que hi ha radiació, que és a l'interior d'aquests llocs, doncs estan tancades i blindades, com hem comentat. Que, de fet, sense anar més lluny, el dissabte passat vam fer la nostra jornada de portes obertes, van venir unes 2.000 persones.
Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, sí, i van passejar amb tota seguretat per la instal·lació. Ho vam fer el dissabte, que l'accelerador estava parat, però perquè coincidia amb la setmana programada que fem de parada, però haguéssim pogut venir un dia normal. I, de fet, el dissabte hi havia un subsistema, podem apagar l'accelerador, diguem-ne, per zones o diferents subsistemes, doncs n'hi havia un que estava engegat i no passa res, i de fet cal dir que durant tot el dia sempre la xarxa aquesta de vigilància radiològica que et comentava no s'atura, sempre funciona, tant si l'accelerador està en marxa com si no, o sigui, podem estar, reitero, ben tranquils.
Ostres, Laia, t'ho deia abans, que hem après moltes coses, que ens heu introduït en un món fantàstic per nosaltres, que
això espero, vaja.
Ens heu explicat les interioritats del sincrotró Alba i que també ens heu, diríem, que calmat, perquè acostumats a escoltar les paraules ratxics, radiació, que poden despertar recels, inquietud, preocupació, doncs sí, jo
és
crec
normal,
que
sí,
al final les coses és com tot, no? O les proves o les coneixes i fins que no ho fas, doncs no pots estar... del tot tranquil, no? Uh-huh. No pots tenir certesa.
Correcte. Bueno, esperem haver-ho aconseguit, doncs.
Doncs jo crec que sí.
Gràcies per aquest espai, també.
Ho continuarem fent. Gràcies de nou i fins a la propera, Laia.
A vosaltres, gràcies.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'entitat sardanista de Sant Cugat celebra aquest any el seu 25è aniversari, un quart de segle dedicat a preservar i difondre la sardana a la ciutat. Al setembre tindrà lloc el 50è aplec de la sardana, una fita per posar en valor la feina de totes les entitats que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les dècades. I per parlar-ne, avui ens acompanya l'Elvira Anglès, que és presidenta de l'entitat, amb qui recordarem la trajectòria de l'entitat i coneixerem els reptes que tenen per al present i també per al futur. Elvira, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara dèiem, l'entitat sardanista Sant Cugat celebra aquest any el 25è aniversari, però no és la primera entitat dedicada al món de la sardana Sant Cugat. perquè en la trobada del 10 de maig vau posar en valor la feina de les entitats que us han, han precedit, no?
Sí, sí, sí. Mira, o sigui, hi va haver una entitat que és la que va començar a fer el primer plec. Això va ser l'any 1966. Era Agrupació Sardanista de Sant Cugat. Van fer 6 o 7 aplecs i després van plegar. I van estar 2 o 3 anys sense haver-hi aplec. I després va venir una altra agrupació sardanista, que aquesta va continuar. Si havien fet 6 aplecs, doncs van començar a fer el 7è, el 8è, etc. I també va passar uns anys i llavors va haver-hi... En aquesta segona etapa hi va haver també el grup muntanyenc, que va fer una secció que en deien de folklore, i també algun any, com a mínim un any, van fer ells l'aplec. I després també a l'Esbar. L'Esbar també va intervenir en aquest... Aquesta segona agrupació ha sigut...
una barreja, diríem.
Sí, una barreja. No està ben situat o ben definit com va estar exactament. Perquè l'Esbar també, jo sé que hi va participar en alguna aplec, que es va cuidar de fer-ho. Total, que també aquesta entitat va deixar de fer els aplecs i no hi havia entitat. I l'any 2000 es va constituir la nova entitat sardanista de Sant Cugat 2000.
I com neix l'entitat sardanista?
Doncs neix aquesta última entitat perquè l'Ajuntament, pel que tinc entès, perquè en aquell moment jo no en formava part, neix des de l'Ajuntament, es demana a veure si hi ha un grup de gent dintre dels sardanistes que hi havia en aquell moment interessats en portar l'entitat. I van sortir 4 persones, que són el Jaume Rodés, la Isabel Mateu, la Roser Mussons i el... espera, que no me'n recordo. Bueno, eren 2 parelles, dos, i llavors van constituir l'entitat. I així va anar. I després d'aquesta entitat, quan va plegar, diguéssim, el president, doncs va passar a una altra persona, va passar a la Laura Tubau, va ser la presidenta, després va passar el Josep de les Sardanes, i el Josep Miró. I després va passar la Georgina, que era molt jove, i després ja vaig passar jo. Jo sóc, nosaltres, la junta que tinc actualment, som des de l'any 2018.
Des del 2018, l'entitat es constitueix...
L'entitat es va constituir el 2000, però hi ha hagut diferents juntes i la junta actual és del 2018 i seguim fins ara. Ara, l'any que ve, hem de demanar als socis a veure si algú es vol presentar, perquè ja farà uns quants anys que hi som. I a veure
quan es crea, diríem, la tercera entitat dins de la història, sí, l'entitat sardinista, hi ha gent, o s'incorpora gent, que formés part de les anteriors entitats?
De les anteriors entitats han quedat alguns socis. Però formar part de la Junta, no exactament, No. Ja és gent nova, sí. O sigui, hi ha socis que són d'anteriors agrupacions, com per exemple la Rosa Maria Campmany, que és ella és de la primera agrupació i segueix sent sòcia. Alguns altres, doncs, s'han donat de baixa per alguna raó, perquè ja no ballen, perquè s'han fet grans o no sé. Però n'hi han que encara continuen sent socis de la primera.
I Elvira, quina valoració feu d'aquests 25 anys que porteu ja com a entitat sardanista?
Doncs jo penso que ha estat una cosa progressiva, que hem anat increixendo, perquè i s'ha notat molt des que hem sigut capital de la sardana, que ve molta més gent a aprendre a ballar sardanes, que ve molta més gent a ballar-ne a la plaça, i després sabem que hi ha gent que potser no ve, però que saps que han anat a ballar per molts llocs, a l'estiu, quan estan de vacances, sobretot per la Costa Brava i per la banda de Tarragona també. A l'estiu es fan moltes sardanes i llavors ens consta que la gent disfruta molt ballant sardanes.
Pel que dius, la capitalitat de la sardana, que vau ostentar el 2023, ha deixat petjada, no? A l'entitat i a la ciutat?
Sí. A veure, potser no d'una forma revolucionària, però sí que es nota. Mira, hem notat les escoles. Vam començar a anar a moltes escoles i seguim anant a moltes escoles. Primer fèiem un taller llarg, però vam veure que no donava resultat perquè els nens que no en tenen ganes se'ls hi feia massa llarg. I ara fem un taller. I en un taller, com a mínim, coneixen que hi ha la sardana, que poden venir i que si van a un lloc, doncs, poden incorporar-se amb una rotllana. És el mínim per poder entrar a ballar. I esperem que això, doncs, quedarà i serà un pòsit que quan siguin més grans, doncs, i jo què sé... Jo sé que fa molts anys deien que la sardana estava molt decaiguda i no és la sensació que tenim, perquè si tu agafes el Som Sardana, que és com la Confederació Sardanista, i mires en un cap de setmana la quantitat de ballades que es fan, et quedaria esperat. Podríem omplir un estadi de futbol, però clar... No té tant de ressò, eh? Però et convido a venir, que t'agradarà. Tu saps ballar sardanes?
Jo me'n recordo que jo vaig aprendre el pas llarg i el pas curt quan, molt joveneta, i vaig anar precisament a una jornada que feien a l'escola del Pla i Ferreres, que no era la meva, i vaig anar una tarda de dissabte que ens van ensenyar això, i no sé si hi havia una marca comercial d'uns grans magatzems pel mig. No
pot
sé
ser,
si...
pot
sí?
ser, perquè...
Però t'has parlat de fa
sí,
molts anys, eh?
Jo quan vivia a Barcelona, en el pis que vivia, que eren quatre apartaments, doncs jo vivia al sisè primera i al sisè tercera vivia la senyora esposa del Jordi Puerto, que feien sardanes en aquests grans magatzems de la plaça Catalunya i que ho feien allà. O sigui que sí. De molts anys... Ha estat bé que fessin això?
Ho promocionaven, sí. I jo recordo que hi havia unes sessions els dissabtes que tu, si volies, sí, lliurement,
i anaves.
I t'ensenyaven.
Sí. I després feien la final, que feien com una festeta, sí, sí. Però això va estar molt bé que ho fessin, i de fet s'hauria de seguir fent. Però és això, em vas aprendre una mica, i ara si t'hi posessis, què?
Doncs no ho sé, no ho he provat.
Doncs és qüestió de provar-ho.
Em sembla que parlem del 50è aplec de la sardana, un aplec i repicó, no?
Sí.
Que sembla que tu mateixa has anomenat a la trobada del 10 de maig. Explica'ns què hi trobarem en aquest 50è aplec.
Home, en aquest 50è aplec, mira, trobarem que vindran quatre de les millors cobles que hi ha actualment, que són la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Cobla Juvenívola de Sabadell, la Principal del Llobregat i la Mediterrània. I llavors ens oferiran... Mira, en aquest 50è aplec vam dir que posaríem... Vam mirar el programa del primer aplec, i posarem moltes sardanes d'aquest primer aplec, que són molt maques. Uh-huh. Em recorda de l'any 1966 que es va fer. Hi hauran... Com que hi haurà moltes sardanes, doncs n'hi haurà més encara d'aquestes que hem dit. I llavors farem el Ball del Fanalet. Al final farem el Ball del Fanalet. Què més farem? Tenim convidat en el president del Parlament, el senyor Josep Rull, que ens ha dit que sí que vindrà, o sigui que serà un honor per nosaltres. I esperem que... mig Sant Cugat vingui a l'aplec. Això serà a finals de setembre, l'últim diumenge de setembre. Aquest any em sembla que cau el dia 28 de setembre.
Sí, és el 28 de setembre.
L'últim diumenge. I, bueno, doncs esperem que vingui gent també d'altres pobles a visitar-nos.
Però què serà, durant tota la jornada, una matinal?
Serà... No, vam decidir fer-ho només per la tarda, encara que hagués estat molt bé fer tot el dia, però realment... ens hem donat compte de que, com que hi ha tants llocs per anar a ballar sardanes, la gent es reparteix. Llavors, si venen al matí, ja no venen a la tarda. I llavors una cosa queda una mica fluixeta, i així si fem només la tarda...